Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Partit Popular i Ciutadans governaran finalment a Andalusia amb el suport de Vox. Després de més de 36 anys de governs socialistes, els ultradretans i el PP han arribat finalment a un acord aquesta tarda per investir Juan Manuel Moreno com a nou president andalús en primera votació. Minuts abans de tancar el pacte, PP i Ciutadans havien formalitzat el seu acord aquesta mateixa tarda de cara al nou govern, que tindrà Moreno com a president i també el cap de llista de Ciutadans, Juan Marín, com a vicepresident. Canviem de qüestió. Quim Torra ha avisat aquest migdia a Pedro Sánchez que, sense cap moviment polític, els independentistes no tramitaran els pressupostos. El president de la Generalitat, en la roda de premsa per anunciar el Premi Internacional Catalunya, que és l'enginyer nord-americà Vinton Cerf, ha demanat una solució política que passi per l'exercici del dret a l'autodeterminació, alhora que ha mantingut el seu compromís de posar ponts de diàleg amb la Moncloa. L'Audiència de Barcelona dona 10 dies, segons hem sabut avui, a Oriol Pujol per ingressar voluntàriament a la presó. Així ho ha dictaminat la magistrada de la secció 20a de l'Audiència, encarregada de resoldre l'execució de la condemna al fill de l'expresident Jordi Pujol per l'anomenat cas de les ITVs. Pujol encara pot recórrer la resolució de la magistrada Carmen Zabalegui. En cas de presentar recurs, se suspendria el seu ingrés efectiu a presó fins que la decisió fos ferma. Rodrigo Rato, un altre nom propi de l'actualitat d'avui, l'expresident de Bankia i exministre d'Economia, ha acusat Mariano Rajoy de fer-lo fora de l'entitat financera i d'intervenir al banc per motius polítics. En la segona sessió del judici, Rato ha dit que el Banc d'Espanya no es va oposar a la sortida de Bankia a borsa amb descomptes del 40%. Els 8 integrants de RAN detinguts ahir a Madrid, quan es volien encadenar al Tribunal Suprem, han començat a quedar en llibertat des de primera hora d'aquesta tarda. El magistrat del jutjat 11 de la capital espanyola n'ha decretat la llibertat sense mesures cautelars. Encara més notícies. Malta ha autoritzat finalment el desembarcament dels immigrants de les embarcacions de dues ONGs a Alemanya, Sea-Watch i Sea-Eye. Després de mesos de tancar els seus ports, els vaixells de rescat, aquest país ha posat com a condició que siguin redistribuïdes aquestes persones per la Unió Europea. 8 països ja ho han acceptat. I l'Ateneu Barcelonès acull des de les 7, a través de la seva secció de filosofia, un homenatge públic a Lluís Duch, que va morir el novembre passat. L'acte es fa a la sala Oriol Buigas de la seu de l'entitat del carrer Canuda, número 6 de Barcelona. Inclou diverses intervencions i una actuació musical. El títol d'aquest homenatge a Lluís Duch, també monjo de Montserrat, és El savi que va emparaular el món, a partir del títol de l'obra en commemoració del seu 75è aniversari, publicada per Fragmenta, amb aquest títol. L'editorial també acaba de publicar Sortida del laberint, la seva obra pòstuma, un repàs de la biografia vital i intel·lectual de Lluís Duch. Fins aquí l'actualitat. Us deixem avui amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones, és gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dies de vacances escolars, a més de servir com a descans, també solen ser útils per fer balanç i per pensar una mica sobre el que fem i per què ho fem. Casualment, aquests dies he creuat també algunes converses amb gent preocupada per l'educació. Tots molt ben intencionats, certament, però sense la profunditat que un tema tan sensible exigeix, al meu entendre. Perquè educar no consisteix en transmetre uns coneixements ni en ensinistrar unes competències. Educar és ajudar a conèixer la realitat de les seves, en les seves múltiples aspectes, descobrint el seu significat. Cal partir de la idea que la realitat té un sentit i l'home té la possibilitat de conèixer. Sense una idea de significat que sigui adequadament sòlida, intensa i segura, sense una hipòtesi explicativa de la realitat, no es dona a l'educant aquest conjunt de passos i descobriments admirables que constitueixen el procés educatiu. Qualsevol pedagogia que es previ ha d'atendre prioritàriament a la realitat, ha d'obeir a la realitat. La realitat ha de ser el punt de referència constant en la pràctica de l'escola. És punt de partida de l'ensenyament, ja que suscita l'interès i el desig de comprendre. És punt de verificació, ja que és el lloc on es comprova el que s'aprèn. És punt d'arribada a l'educació, perquè és on s'arriba a la comprensió de la realitat. L'ensenyament no és una simple aplicació de tècniques o d'estratègies didàctiques, sinó, abans de qualsevol altra cosa, és una relació personal. En aquest sentit, l'educació és el fruit d'una trobada entre persones que s'expressa com a disponibilitat a escoltar, a dialogar, a acompanyar i a posar-se en la pell de l'altre. La condició necessària per a aquesta relació educativa esdevé, aleshores, la llibertat. La llibertat de l'educador, que accepta compartir la seva humanitat, total i gratuïtament, exposant la seva concepció de les coses, comunicant-se a si mateix, acceptant el risc de proposar la seva hipòtesi de la realitat. La llibertat de l'alumne, en canvi, que lluny d'abandonar-se a les seves pròpies reaccions instintives, es compromet a verificar el que se li proposa i s'adhereix a allò que la raó li mostra com a bo i veritable. Si la llibertat de l'alumne no s'implica, si no accepta el desafiament de comprovar la hipòtesi que se li ofereix amb els desitjos i exigències inherents a la seva persona, qualsevol programa educatiu, fins al més elaborat i complet, resulta infructuós.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
L'altre dia, a classe de cultura visual, una alumna meva em va dir, doncs, sí que és difícil això de fer cinema, no? Et dona la sensació de que tot és molt fàcil, però a l'hora de construir-lo la cosa és molt difícil. També una mica com fer programes de ràdio, més o menys, no? Això es pot aplicar també en el món de l'ensenyament. Ens fixem en les escoles, ens enfadem si hi ha una gotera o no hi ha una gotera, si tinc plaça o no tinc plaça, si la senyoreta ensenya bé al meu fill o no, però hi ha tota una immensa tasca al darrere de planificació, d'organització, de distribució de recursos, que afecta no només a l'escala d'una sola escola, sinó que afecta a l'escala de tot un país, diguéssim. Avui, a l'hora del pati, podrem parlar una mica d'això, del que és el rerefons de l'ensenyament, del món de l'educació, una mica infraestructuralment, l'aspecte dels professors, l'aspecte de les escoles, quines són les preocupacions de l'administració al respecte del futur de l'ensenyament i quin és el model d'escola que volem, finalment, pel nostre país, per la nostra societat.
L'hora del pati.
Mm.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Una de les òperes més estimades del Liceu. Una història d'amor al Japó d'inicis del segle XX amb una de les àries més famoses de tots els temps. Un bel di vedremo. La Llotja del Liceu. Divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Comença de nou el curs i avui ens acompanya, i li agraïm molt l'esforç que fa per fer-ho, l'Ignacio García Plata. Ell, a més de mestre primària i llicenciat en Filosofia i Lletres, és inspector d'ensenyament des de l'any 92 i actualment director general de professorat i personal dels centres públics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. O sigui, diguem-ne, és un àmbit que nosaltres tractem molt i que avui estem especialment interessats. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, volíem anar ràpid perquè tenim poc temps i molta tela per tallar. La primera pregunta que li volíem fer és una mica quins són els principals reptes a què s'enfronta l'escola pública avui en dia?
Sí, a veure, una pregunta d'aquesta naturalesa, per respondre-la molt breument, és una mica complicat, perquè quan parlem de reptes de l'escola pública a Catalunya, això té moltes implicacions i són molts àmbits, diguem-ne, sobre els quals és necessària la intervenció per la millora. És evident que el repte prioritari de l'escola pública a Catalunya no pot ser un altre, i parlem, entenem per escola pública el sistema educatiu en general, que és així com ho plantegeu, no pot ser un altre que aprofundir en els indicadors d'èxit educatiu. Un model educatiu inclusiu ha d'estar orientat, com és el nostre, ha d'estar orientat a l'èxit de tots i cadascun dels alumnes, per tant, aprofundir en els indicadors d'èxit i per descomptat, aprofundir en els indicadors d'abandonament prematur, especialment en l'ensenyament postobligatori, en l'FP i el batxillerat. Però aquest gran repte, que és, insisteixo, el far que ha de conduir totes les actuacions de la política educativa, han de tenir actuacions sobre els procediments que poden ajudar a millorar aquests indicadors. Tres o quatre, si voleu.
Sí, endavant.
Sí, aleshores, aquí, per descomptat, jo crec que n'hi ha un de molt prioritari, que és consolidar el model curricular. El model curricular orientat a un aprenentatge competencial, un aprenentatge que doni sentit, un enfocament del currículum que doni sentit a l'aprenentatge dels alumnes i que, sobretot, ajudi a consolidar aprenentatges significatius que generin nous aprenentatges, no aprenentatges memorístics, anecdòtics, que s'oblidin amb facilitat, i metodologies molt centrades en que l'alumne sigui el nucli del procés d'aprenentatge. En definitiva, un currículum competencial i molt personalitzat, que doni resposta a la diversitat d'alumnes. Això,
el concepte clau aquí és personalitzat, diguéssim. Mirar a cada alumne per la seva necessitat particular, no?
Cada alumne per la seva personalitat i amb un model de currículum, insisteixo, que sigui molt més competencial que purament transmissiu. L'aprenentatge és poc significatiu. Això és aquest és un àmbit d'actuació que ja fan moltes escoles i instituts. I l'objectiu quin és? Que sigui generalitat, que sigui la manera en què el currículum es configura en tots els centres educatius. I aquí tenim encara un marge de millora i sobre això hem de treballar, no? Evidentment, aprofundir el model d'escola inclusiva. També aprofundir en el model d'autonomia de centres educatius. Sabem que els centres que tenen autonomia curricular i organitzativa al voltant d'un projecte educatiu i amb un equip estable de professors que es comprometen en l'aplicació d'aquest projecte obtenen millors resultats, ofereixen més qualitat educativa, per tant, aprofundir en aquesta línia. Però no podem deixar d'obviar, i ja acabo aquí per no allargar-me més en aquesta pregunta, en dues qüestions molt ràpides. Una és tot el que fa referència a l'equitat. L'equitat entesa com un sistema educatiu en el qual no tinguem els percentatges de segregació escolar que ara tenim i, sobretot, que aquests percentatges de segregació escolar estiguin associats al fracàs escolar. Això ha de ser una actuació molt prioritària del departament. que ha de tenir implicacions en el sistema de finançament, més asimètric, els centres amb més nivells d'escolarització o alumnat amb risc d'exclusió social ha de tenir més capacitat per donar resposta a aquest alumnat, però també a una estructura de l'escolarització que reflecteixi més en tots els centres la diversitat d'alumnat i que no es concentri només en pocs centres l'alumnat amb moltes situacions diguem-ne, de situació desafavorida des del punt de vista social i cultural. I, evidentment, hi ha un gran repte extraordinari de tots els sistemes educatius que tenen alts nivells d'èxit i que són molt avançats educativament, que és la formació inicial del professorat. Formació que doni un nivell de qualitat molt més alta i que situï la professió docent en una de les professions més qualificades de tot el món laboral.
D'això, de la formació dels professors en podem parlar ara, però li volia assenyalar una cosa respecte a això que ha dit. Clar, l'èmfasi per l'equitat sempre suposa en el sistema hi ha un dilema entre l'excel·lència i l'equitat. És evident que entre el dret a l'excel·lència i el dret a l'equitat em sembla obvi que ha de prioritzar-se el dret de l'equitat, però és possible també preservar la possibilitat de l'excel·lència? És a dir, no només treballar per dir-ho així, per la banda baixa, que em sembla determinant i, òbviament, si només poguéssim fer una cosa, fer això només, però també potenciar l'excel·lència, la banda alta, per dir-ho així.
Per descomptat, jo abans insistia en un concepte que entenc que és important, que el repte del sistema educatiu és la personalització. I, per tant, tenir capacitat per donar la resposta educativa més adequada a la diversitat dels alumnes. I, efectivament, tothom ha d'aprendre i progressar de manera satisfactòria. I, evidentment, la situació inicial dels alumnes no és sempre la mateixa, per raons molt diferents, i, per tant, no s'ha d'aturar el progrés de ningú, d'acord? I s'ha d'assegurar l'avenç de tothom. Per tant, és perfectament compatible aquests dos conceptes. I jo diria més, una escola que garanteix l'èxit de tothom i els nivells d'aprenentatge en tot l'alumnat, cadascú en funció de les seves necessitats, és el model d'excel·lència. Un model d'excel·lència amb els resultats en una part de la població, però que accepta el fracàs d'una part de la seva població, jo entenc que és un model de fracàs.
Sí,
un model
sense dubte. Fent servir la nomenclatura de la EGB, molt deficient.
Sí, acabant aquest raonament, no poden ser bons seleccionadors d'alumnes, sinó hem de ser bons educadors.
Impulsors.
Sí, perquè al final si només tenir la franja alta. A mi m'ha agradat molt... Bueno, primer s'ha fet un ventall que cada punt que ha mencionat podia ser un programa sencer.
Efectivament.
Però volia aprofundir l'autonomia de centre i del professorat. O sigui, ha parlat de plantilles estables. Nosaltres aquí al programa moltes vegades hem parlat de vocació educativa. Com des del departament fomentem o intentem que els professors realment siguin mestres o professors vocacionals, que realment s'estimin la seva feina?
Bé, és una pregunta important. Jo crec que d'entrada és fonamental, abans parlava de la formació inicial, que la formació inicial ja s'orienti de forma que la situem, com deia abans, entre les professions, perquè jo crec que efectivament és així, més difícils educar amb aquesta perspectiva de personalització que abans dèiem, la diversitat amb pràctiques curriculars que connectin tot l'alumnat és d'una enorme complexitat i requereix personal altament qualificat. Per tant, hem d'aspirar a una formació inicial del professorat en què, fins i tot, en la pròpia selecció de les persones que accedeixen a la carrera docent de professor, aquest factor de la motivació aquest esperit de compromís, que crec que és el que vostè insinua amb aquesta afirmació, que seria la vocació, en aquest sentit, ja sigui elements a tenir en compte a l'hora de pensar en els professionals que hem de tenir en el nostre sistema, perquè és aquest perfil.
El que passa que, diguéssim, l'excel·lència dels educadors no s'aconsegueix només posant nivells d'accés més elevat, sinó també potenciant, diguem-ne, el prestigi social. I, malauradament, el prestigi social té una component econòmica clara. Això una, diguéssim, la component econòmica. I l'altra, si m'ho deixeu dir així, és una mica polèmic, però la inseguretat. Perquè si tu, diguéssim, tens una plaça segura i ningú et pot moure, t'apalanques, o el risc és que t'apalanquis, no?
Sí, bueno, aquí són també alguns elements que s'han posat sobre la taula que val la pena poder-los comentar. Jo insisteixo en que el tema de la formació inicial, la selecció en la formació inicial, no és tan, insisteixo, per la nota alta, cada vegada incorporant, com ja fan en molts països, i ha de reconèixer que les universitats de Catalunya han fet un pas molt important en la prova d'aptitud personal inicial per la carrera docent, s'ha de valorar molt això, però avançar més aquest model també d'entrevista que permet valorar i identificar altres aspectes que tenen a veure amb el compromís, perquè amb la motivació del qual s'accedeix a la feina.
Això
seria una mica més.
Sí, sí, tots els que hem tingut, en el meu cas, l'ocasió de donar classe de magisteri, el perfil de l'alumne, de l'estudiant com a alumne, no té necessàriament per què coincidir amb el perfil de professor. O sigui, alumnes que podíem dir de notes justes després han resultat grandíssims professors, perquè ja l'he contractat al meu col·le, diguéssim. No?
Per això insisteixo en que la idea no és només la nota. En aquests altres factors que són enormement importants. El fet d'haver tenit una trajectòria de compromís social, d'haver fet monitoratge, etcètera, per exemple, són coses que també es poden valorar com a perfils que poden ser molt importants. Ara, efectivament, hi ha una responsabilitat molt important, vostè ho deia, en la motivació del sistema. Entenc que un dels punts febles del nostre sistema educatiu no està tant en el salari del que vostè en parlava, entenent que el salari inicial del professorat és molt correcte.
Sí, sí, sí,
el món laboral actual és, crec que no dir-ho d'aquesta manera, és remetre's a una idea molt antiga de la funció docent, ho és.
A passar més gana que el mestre d'escola, això ha passat a la història.
Per descomptat que ha passat a la història.
I si... En tot cas, es podria dir està més deprimit que el mestre d'escola.
Inclús en titulació universitària es trobaríem en situacions molt pitjors.
Sí, sí.
No?
Això és veritat.
És una feina que ha de ser atractiva també des d'aquest punt de vista i de les condicions laborals. Però hi ha un punt feble que és important i li reconec perquè ens preocupa molt a nosaltres, que és el de la carrera professional.
Ah,
nosaltres tenim un sistema amb no carrera professional. Tenim una progressió econòmica a partir dels trienicials sexenis, que tenen un caràcter universal i que, per tant...
No associat a l'acompliment professional.
Efectivament. Clar. Per tant, estem un sistema que permeti la carrera professional, que posi en valor, diguem-ne, la feina ben feta, la qualitat, amb un model d'avaluació que serveixi per orientar i per ajudar a millorar, però que aquest procés de carrera professional pugui comportar millores al llarg de la vida laboral de les condicions econòmiques, d'una manera clara, i també, per què no dir-ho, també modificacions en la pròpia activitat professional. És a dir, que una part dels professors puguin dedicar part del seu temps, per exemple, a la mentoria d'altres professors, etcètera. No?
A la reflexió educativa, perquè si no la deixem en mans només dels experts de la universitat que no han tocat a taula, etcètera. No?
Exactament. Per tant, sí que aquí tenim clarament un camí a recórrer important i que nosaltres volem abordar.
A mi m'agradaria també... Ha mencionat al començament un concepte que m'ha sobtat i que vingui d'una persona del departament i m'ha agradat, que és finançament asimètric.
Sí.
Que estic totalment d'acord, però com d'alguna manera s'ha treballat des del departament, com s'articularà aquest finançament asimètric en tot el sistema educatiu, tant públic, privat, concertat, sí, de les escoles?
Sí, sí, sí. A veure, el tema... Parlant de l'ensenyament públic i evidentment hem de dir que un plantejament de finançament asimètric sempre és millorable, però s'ha de posar sobre la taula. A l'escola pública hem començat a fer-ho. Tractar de manera igual les situacions desiguals no és equitat, és injust.
Sí.
Per tant, l'actuació justa és tractar de manera adequada les situacions que no són exactament igualitàries. No? Per tant, en què consistiria això en l'educació pública? Consisteix en que, o ha de consistir en que el sistema de finançament als ETAs, en les despeses de funcionament, doncs puguin tenir particularitats i diferències des del punt de vista de l'assignació. En els centres, nosaltres en aquest moment tenim una definició de centres amb diferents graus de complexitat i, per tant, que aquest aspecte o les plantilles dels centres o altre personal educatiu que no és estrictament docent però que té funció educativa, estructuralment es prevegi assignar-los als centres en funció del seu nivell de complexitat. Per tant, que els centres de màxima o alta complexitat tinguin més plantilla de professorat i altre personal d'atenció educativa.
I la possibilitat de que treballin en equip, diguéssim, d'ajuntar gent amb, diguéssim, amb criteris semblants, no? Perquè nosaltres tenim la convicció de que només es pot educar en equip, en el fons. No sé, pregunto, eh?
Sí, sí, per descomptat. Entenc que el treball en equip és un aspecte bàsic de la qualitat del sistema educatiu, independentment del nivell de complexitat. Uh-huh. Hem d'anar a un sistema educatiu, la funció docent en l'actualitat només la podem entendre amb treball en equip. Per això la idea de projecte educatiu que cohesiona un equip que treballa desenvolupant aquest projecte i, per tant, en equip, és la pedra angular de la millora del sistema, de tots els centres del sistema educatiu. Ara bé, a banda d'això, en els centres que tenen nivells de complexitat més alt en el seu entorn, han de tenir recursos diferenciats i complementaris que afavoreixin l'atenció personalitzada. I en els centres concertats, també.
Totalment d'acord.
Tots els centres concertats assumeixen el nivell d'escolarització d'alumnat de condició social i altres factors de complexitat en els seus centres, i per tant no és just que el nivell de finançament sigui exactament igual. I hem de poder fer graus diferents de finançament a partir d'un finançament bàsic que s'ha d'assegurar per creixement, el concertat també ha d'assegurar la gratuïtat, però en el qual els nivells de compromís i d'implicació en l'escolarització en els entorns socials més desfavorits tingui una compensació des del punt de vista econòmic per garantir la qualitat en aquests processos d'escolarització. I per què no dir-ho? En els centres que no puguin jugar o no vulguin jugar la carta d'aquest compromís de l'escolarització d'aquest alumnat, doncs s'haurien de plantejar, que no siguin concertats.
Aquesta afirmació ha estat interessant i polèmica. Jo estic d'acord que tot el sistema educatiu ha de tenir un compromís perquè ara volia treure el tema de la inclusió, a incloure tots els alumnes que tenim davant. I abans he dit que no som bons seleccionadors, som educadors. I tenim el compromís d'educar el que tenim davant. I a mi m'agradaria una mica, al començament, en la seva exposició inicial, ha parlat de la inclusió, i l'inclusió d'alguna manera ha sortit, però és un concepte important, és un concepte que els nanos amb necessitats educatives especials moltes vegades és un bé per ells estar en una escola ordinària, però la inclusió és difícil. No sempre és fàcil i exigeix una flexibilització del sistema important. Com ho veu això? Com treballen la inclusió, els professionals, diguem-ne, que les escoles acceptin aquest tipus de nanos sense problemes, etcètera?
Crec que hem d'entendre la inclusió d'entrada com un principi. No? La inclusió ha de ser un principi, en la línia que comentava inicialment, de que l'escola ha de tenir el dret a donar la resposta educativa a la totalitat de l'alumnat. Això és molt important. No sempre, històricament, l'escola s'ha mogut amb aquesta premissa, no? I per això hi ha hagut sempre com una... Fins i tot hi ha hagut, històricament, una bossa d'alumnat que fracassava, que això formava part com de la normalitat, no? I jo crec que ara estem instal·lats en un sistema educatiu en què tots, i els primers i els docents, doncs no accepten aquesta situació i, per tant, treballem perquè el fracàs no formi part de la realitat del nostre sistema i donem resposta a tothom. Això és, diguem-ne, un plantejament inicial ja conceptual, com abordem l'escolarització dels nostres alumnes. Però, efectivament, tenim situacions d'alumnat que, per la seva singularitat, requereix atencions i suports tècnics que van més enllà de la tasca que fa pròpiament el docent a l'aula. I l'administració els ha de garantir. I el decret de l'escola inclusiva justament va en aquesta direcció. Consolidar el concepte d'inclusió, però acompanyar amb recursos adequats els centres que escolaritzem en els centres, l'alumnat que escolaritzem en els centres estàndards, per poder fer efectiva aquesta escolarització.
Com que això, diguéssim, el programa està donant molt de sí, necessitem una pausa per agafar carrera per al següent.
Molt bé, sembla perfecte.
Missió i vocació. Els dilluns a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació.
L'hora del pati.
I seguim avui amb l'Ignacio García Plata, el director general de Professorat i Personal dels Centres Públics del Departament d'Educació de la Generalitat, amb una preocupació i amb un aprofundiment que em sembla que també és molt interessant que pugui sentir l'espai mediàtic del nostre país sobre el que és l'ensenyament, que és aquest tema tan parlat i tan poc aprofundit. Raül, tu volies plantejar alguna cosa més?
Seguint la conversa, quins objectius té la Direcció General del Professorat aquest curs acadèmic?
En un sentit més concret.
Sí, aquesta pregunta m'interessa molt especialment poder-la explicar. Sí, us comentaré en tot cas els objectius que tenim a la direcció en aquest curs, que és a curt termini, les que hem tingut en aquest curs i a mitjà termini també, no? En aquest curs teníem un objectiu molt important que hem pogut, d'entrada, l'hem vist ben orientat en la publicació de la resolució de convocatòria d'oposicions, que és, diguem-ne, el d'intervenir en la reducció del nivell d'interinatge en l'escola pública a través d'un procés d'oposicions de selecció que aportin un nivell de qualitat que superior a la que, diguem-ho d'aquesta manera, un nivell de qualitat superior a la que s'ha tingut fins ara.
Menys acadèmic i més pragmàtic, per dir-ho així, simplificant.
Simplificant un model que seleccioni els millors professors i no els professors, si volguessin simplificar molt, no els professors, a les persones que saben molt, sinó a les persones que poden tenir moltes competències per exercir la funció docent. Per tant, un tipus de prova que estigui molt més orientada a posar en evidència com un docent pot desenvolupar un currículum competencial i desenvolupar pràctiques educatives d'alta qualitat amb l'alumnat. Això és el que volem identificar i en això hem orientat i hem prioritzat les nostres oposicions.
I, de fet, això és possible perquè els inspectors és la feina que feu, valorar si un docent ho fa bé, diguéssim, no?
Efectivament.
No és que partim de zero, sinó que hi ha una tradició en aquesta avaluació.
Efectivament, però hi ha hagut una tradició d'oposicions molt important, en la qual s'ha donat molt pes a garantir que els professors sàpiguen molt de la matèria, etc. I per descomptat això és fonamental. Però és molt important posar d'evidència que la funció fonamental d'un procés selectiu és identificar les persones que més i que millor poden ensenyar. I, evidentment, tota la prova s'orienta a supòsits pràctics o a planificació d'activitats en què es posi en evidència com nosaltres treballaríem amb els alumnes per garantir els aprenentatges i, evidentment, aquest plantejament alhora ha de posar en evidència que tenim coneixements suficients per poder-ho fer, no? Però sempre la visió pràctica i la visió vinculada a situacions d'ensenyament aprenentatge són els que hem prioritzat en aquesta convocatòria.
Clar, perquè a la nostra feina, al nostre ofici, el coneixement no és una estació terma. És imprescindible, però és una estació de camí. El teu objectiu és que l'alumne no només aprengui, sinó que creixi, sobretot.
Efectivament. Doncs aquesta és una de les qüestions, evidentment, les que ha estat una de les prioritats importants i creiem que la nova resolució de convocatòria d'oposicions està molt orientada en aquesta línia i ara el repte és garantir que el procediment mantingui aquest nivell de qualitat en el que hem volgut situar-la. Un altre objectiu molt important és millorar tot el que és el procediment d'accés a la borsa, fer-la més àgil, més fluida, menys burocratitzada. De fet, treballem en el disseny d'una borsa que en el moment que l'obrim en aquest curs, segurament al mes de febrer, març, sigui una borsa permanentment oberta i que permeti que totes les persones que tinguin els requisits per poder accedir a la funció docent puguin inscriure's o fer l'adhesió a la borsa al llarg del curs i en el moment que ho consideri oportú. Per tant, tenir una borsa que en el moment que nosaltres puguem tenir com a departament alguna dificultat en alguna especialitat, puguem fer una crida a les persones que puguin tenir la titulació per incorporar-se a fer aquesta especialitat i que el procediment per incorporar-se a la borsa i al treball posteriorment tingui una franja de temps molt curta. Perquè fins ara les borses es treballen o es realitzen durant un curs i el docent s'incorpora a la feina en el curs següent, no? Per tant, hi ha molta distància entre la inscripció a la borsa i la realització de l'activitat docent. Per tant, nosaltres ho volem escurçar en la mesura de les possibilitats i, per tant, farem un plantejament també diferent de la borsa. Aquest és un altre dels objectius importants. També volem millorar els barems pels quals ordenem les persones que s'incorporen a la borsa. donant més pes a aspectes qualitatius, domini de llengües estrangeres, haver realitzat altres tasques també, l'àmbit, diguem-ne, de monitoratge i altres aspectes que porten valor afegit a la feina docent.
I que se sàpiguen explicar, això seria molt important.
Mm-hmm. I que sàpiga ben explicar, escolta, sí.
És típic, que és el més bàsic, que, en canvi.
Sí, sí, de fet, un dels aspectes que en aquest procés de selecció tenim molt en compte, justament en aquest apartat, que és el de la programació d'unitat didàctica, que és la defensa davant del tribunal, i un dels criteris importants en el procés de selecció és el de la competència comunicativa. I la competència comunicativa no només en el sentit de parlar amb correcció, sinó de tenir capacitat d'argumentativa...
Sí, de discurs, sí, sí.
En profunditat, eh? És un aspecte, finalment, fonamental en la nostra... en la funció docent. Un altre objectiu molt important d'aquest curs és intentar aprofundir en l'autonomia organitzativa dels centres públics, de manera que l'estructura organitzativa no hagi de ser necessàriament estàndard, que d'acord amb el que diu el decret d'autonomia, cada centre, en funció del projecte educatiu, pugui realment tenir una estructura organitzativa pròpia i facilitar aquest procediment. I, evidentment, un altre gran objectiu que nosaltres en aquest moment comencem a dibuixar-lo i el treballarem al llarg d'aquesta legislatura, també en els propers cursos, la definició d'una carrera professional, perquè creiem que això és el gran repte, un dels grans reptes del sistema educatiu i de la funció docent.
Ignasi, jo volia també preguntar-te més de caire personal o de la teva trajectòria, perquè tu ara estàs al departament, crec que has estat professor, has estat director d'escola...
Professor de primària, de GB, després de secundària, inspector...
Sí, sí. Inspector, com aquesta tasca, diguem-ne, haver estat a la trinxera, t'està ajudant ara a la teva tasca?
A l'estat major.
El Jordi sempre fa metàfores bèl·liques històriques, però ja el suportem, no passa res. Ignasi, com t'ha ajudat aquesta experiència, la teva tasca?
Home, per mi ha estat fonamental, absolutament. Jo diria que si no hagués tingut aquesta trajectòria professional, segurament no hagués tingut interès d'ocupar un càrrec com el de director general de professorat. En tot cas, assumir aquest nivell de responsabilitat en una direcció d'enorme complexitat, doncs ha estat conseqüència de totes les reflexions que com a docent, com a director, com a inspector, he anat fent, no? I que sí que m'ha fet veure en claretat que la gestió de professorat era, evidentment, un dels elements nuclears de la qualitat en el sistema educatiu. Jo recordo quan jo era director, quan era professor, als anys 80...
Que nosaltres érem alumnes encara?
Fa molt temps, eh?
No volia assenyalar-ho, però...
Jo crec que tu ja eres professor, als anys 80, no t'enganyis.
Seguis amb Ignasi, perdona.
Hi ha coses que no canvien tant, però sí, hi ha molta grisó, molts aspectes, però a banda era un moment de moltes il·lusions, no? Per tant, en aquell moment, els que iniciaven aquell període recuperaven l'educació en un moment de recuperació de les competències de la Generalitat i en aquell moment veien totes les possibilitats que oferia recuperar una tradició pedagògica que havia mantingut viva.
Fortíssima, a Catalunya, a més a més.
La República, sí. I que entitats com Rosa Sensat, etcètera, havia mantingut viva en el sistema. Però que teníem uns dèficits estructurals enormes perquè l'escola pública pogués donar el nivell de qualitat exigible. I jo recordo com a director un de molt clar. Quan jo era director, al mes de juny, jo no sabia els professors que tindria el curs vinent a l'escola, o una gran part dels professors que tindria el curs vinent a l'escola, i no podia explicar a les famílies com ocuparíem els cursos el mes de setembre, i per descomptat, tampoc tenia clar si podríem desenvolupar un projecte educatiu, perquè en aquella època ja en parlaven de projecte educatiu. Una cosa molt més secundària, entre altres coses, perquè era molt difícil tenir continuïtat d'un projecte quan la garantia de continuïtat del professorat o que el professorat que s'incorporava al centre pogués compartir aquest projecte era nul·la. Per tant, això ens portava a un viure més improvisadament i a intentar fer coses, però amb moltes limitacions estructurals, i aquesta era fonamental. Aquesta mirada, aquest record que jo tinc dels anys 80, quan era director, sí que l'he tingut molt present a l'hora de poder realitzar la tasca de direcció general, en el sentit de promoure que els centres educatius públics ofereixin el nivell de qualitat, tenint com a factor un dels factors rellevants equips estables vinculats a un projecte educatiu.
Uh-huh. I no, no...
És un vincle molt important entre el passat i el present. Sí.
I personalment no trobes a faltar les classes?
És que ja fa molt de temps que no en faig, perquè després vaig fer... I vaig disfrutar molt fent classes, moltíssim. Però després vaig fer, durant ja molts anys, d'inspector, que és una feina extraordinària, que permet acompanyar molt els centres en els processos de millora.
Pastor de pastors, efectivament.
Ajudar els centres en els processos de millora és una feina extraordinària. Això és el paper fonamental que ha de fer l'administració. Acompanyar els centres en els processos de millora i facilitar el treball en xarxa i col·laborativa dels centres, no competitiva i col·laborativa. I és una feina que puc fer molts temps. Per tant, no feia docència, però estava molt a prop de la docència, en les aules, compartint amb els docents, la pràctica docent, etcètera, no?
M'agrada que diguis això, perquè és veritat que la nostra experiència és que els inspectors d'educació, diguéssim, més que fiscalitzadors, són gent que acompanya. Això és veritat. O sigui, nosaltres ho podem testimoniar en el nostre cas. És amb la imatge aquella de l'inspector com, no, com el comissari polític que ve... em sembla que és una cosa... No sé si ha estat en el passat, però en tot cas avui en dia no, diguem-ne, no?
Sí, sí. En el passat potser sí que ho ha estat una mica, però efectivament avui dia no. I avui dia la feina de la inspecció. Ja en l'època que jo feia d'inspector, l'orientava molt clarament a l'acompanyament al centre dels processos de millora i als professors també en concret, i també en articular aquest treball en xarxa col·laboratiu dels centres, que és tan important perquè cap centre quedi al darrere en els processos de millora i d'innovació.
En processos raonables, Per exemple, tot el canvi que s'ha fet al departament els últims anys de la memòria educativa, que s'ha convertit en un instrument realment útil, de fet sorprèn, no?, que l'administració pugui arribar a ser àgil i raonable, per dir-ho així. Això també ho hem d'agrair, les coses són com són.
S'agraeix que el reconeixement, evidentment, que no sempre es troba, però està bé. Entre l'administració ha de trobar posicionaments crítics i alhora reconeixement, perquè això és el que ens ajuda a avançar.
Hem vist els objectius d'aquest curs. Hem vist, diguéssim, també una mica la teva situació personal, no?, i la teva resposta a la vocació, que al final la vida de gestió i de política també respon a la vocació. Però, i des d'un punt de vista més personal, quan em vas a dormir, les preocupacions de cara al futur, diguéssim, la preocupació en un sentit més prospectiu?
Sí, les preocupacions quan un va a dormir, quan està assumint una responsabilitat en el departament, sovint tenen a veure, inevitablement, en coses de molt curt termini, perquè ens ocupa molt el cap allò que hem de fer demà, aquell problema que hem d'acabar de resoldre, per exemple, aquelles especialitats docents en les quals ens faltaven professors, i què fem per evitar-ho. Com sabeu, hem tingut algunes dificultats en aquest sentit, no?
Sí, professors de ciències, per exemple, que ara són difícils de trobar, no?
Sí, llengua catalana i castellana.
Què ens has de dir? Això passa a tot arreu, sí, sí.
Sí, sí, això són de les coses que sí, que ocupen molt el cap i que fan preocupen molt, i efectivament hem pogut anar solventant i tenim plantejaments sòlids perquè a mig termini puguem abordar-ho tot això més qualitat, no? Però aquests del dia a dia realment són els que preocupen. Però efectivament, els que ens dediquem això, a l'àmbit de l'administració, sí que, evidentment, anem amb l'anhel de poder constituir, de tenir un model d'Escola Catalunya que estigui situada entre els models de referència educativa a nivell internacional. I aquesta ha de ser clarament la nostra aspiració, perquè ho ha estat en el passat i perquè tenim condicions per poder-ho fer. És veritat que per això també cal un altre aspecte important, que és tenir la capacitat econòmica
i la
capacitat de Catalunya per fer una cosa que és imprescindible, que és millorar les inversions en educació.
Ja.
No ho havíem parlat ara, fins ara, però hem de dir-ho. És l'atenció personalitzada, l'escola inclusiva amb els recursos addicionals que han de tenir perquè tinguin progressió en el futur de manera ambiciosa, requereixen recursos econòmics. I la carrera professional també. Per tant, hem de somiar i hem de tenir l'expectativa i no renunciar a ser un sistema educatiu de referència, però per això cal fer coses i cal fer passes una darrere l'altra i també cal mesures d'inversió. No totes les millores necessàriament han d'estar vinculades a la inversió.
Sí, sí, això està clar, això és el que volia dir, perquè de fet, de vegades es pensa que primer t'has de comprar el cotxe i després has de circular, i de vegades el que has de fer és al revés, és generar el fenomen i després finançar-lo.
Efectivament. Hem de tenir el concepte i aplicar-lo i evidentment, hem de tenir els mecanismes per garantir que ho fem en les adequades condicions, i això significa millorar la despesa en educació. Aquesta és, evidentment, una de les preocupacions i prioritats del Departament i de la Generalitat. Però hem d'aspirar, perquè podem fer-ho, a ser un model educatiu de referència des d'aquesta perspectiva, de manera d'enfocar el currículum i donar resposta a la totalitat i a la individualitat de l'alumnat, que és la nostra fita.
Jo volia treure una pregunta una mica més i complicadeta. A veure, l'assignatura de religió catòlica...
Era massa amable l'entrevista, sí, pel teu gust, no?
Sí, sí, això de tractar els convidats no pot ser. L'assignatura de religió catòlica a l'escola pública, estem a Ràdio Estel, tant el Jordi com jo estem al Bisbat, ens agradaria saber quina és la posició del departament, quin és el futur que té l'assignatura de religió, cap on volem avançar, que el conseller ha fet diverses diferents expressions públiques al respecte.
Sí. Jo crec que el conseller ha encetat un, podríem dir, un debat, ha encetat una línia de futur a aprofundir, a concretar, a omplir, perquè això ha de tenir traducció a la pràctica, no? Però que jo crec que és molt interessant. I jo diria que és la línia de futur, que és donar valor, perquè això és un dret a més així reconegut, a la religió, però des d'una perspectiva no confessional en el sistema educatiu. Perquè el sistema educatiu ha de posar en valor la religió com a fenomen, com a aportació cultural, en la seva diversitat de religions que estan presents en la nostra, més en la nostra societat, i les seves aportacions culturals. Per tant, això té un gran recorregut, és d'enorme importància, però fer-vos una perspectiva no estrictament confessional. I, per tant, no plantejar-la tant des dels professors de religió catòlica, els professors de religió islàmica i els professors d'altres religions en el sistema, sinó amb professionals que puguin abordar aquest enfocament des d'una postura més oberta i més oberta a la diversitat de religions, no? És a dir, que puguin orientar-la des d'aquesta perspectiva més de fenomen de transcendència cultural i en la seva pluralitat.
I això, tal com ho entenc, implica que és una assignatura universal. Hauria de ser per a tots els alumnes.
Diguéssim. Bueno, això és un tema que haurien de... És un tema que, insisteixo, la concreció, la lletra petita, ha de tenir recorregut i ha de tenir una concreció que en aquest moment encara no està situada. És evident que aquí hi hauria dues grans opcions, no? Una, que si no hi hagués l'assignatura de religió en el sistema, el propi àmbit de les ciències socials abordaria aquest fenomen des de la perspectiva curricular. Uh-huh. Això seria una qüestió. I altra, en la mesura que l'opció de la religió és una opció que existeix en el sistema i que té a veure amb marcs normatius definits a partir del concordat, etcètera, no? Sobre el dret a la religió, reorientar aquesta opció de la religió com a una matèria més oberta des de la perspectiva de l'enfocament de la matèria. I, per tant, un enfocament que no estigui tan situada, insisteixo, en la part confessional com una part de coneixement de la cultura i del fet religiós. I segurament ara estaríem en aquesta fase, d'una reorientació del que era l'assignatura de religió, tot i que el debat és molt obert en aquest sentit.
I és molt obert... I
situats en aquest terreny. Però situats en aquest terreny, i per tant, dintre de la matèria de religió i en la seva optativitat, tal com ara està definida, però amb una modificació a l'enfocament, ja estaríem fent un pas endavant per tenir un sistema més coherent. Una de les coses que també preocupa del sistema educatiu és la dependència del professorat, no? Sabem que hi ha una proposta de l'ISDAT en el professorat, però situar-nos en un context educatiu de múltiples religions amb professorat que no és directament borsa, departament d'ensenyament, etc., doncs afegeix altres elements que té més dificultat, diguem-ne, no?
Sí, això seria una qüestió de gestió sindical, gairebé, diguéssim, no?
Sí, 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 i l'ideal seria, evidentment, per nosaltres no cal dir-ho, és tenir que tots els docents que intervenen en el sistema educatiu d'una manera o d'una altra no només els que imparteixen el currículum obligatori, sinó els que fa l'opció de religió, estiguin vinculats a la bossa del Departament d'Educació. En la mesura que l'obertura de la religió sigui més àmplia, sense afegiria encara més complexitat. Per tant, l'orientació de la religió des d'una perspectiva, torno a dir-ho, més oberta i no confessional, ens ajudaria des del punt de vista de l'enfocament de la religió i des del punt de vista inclús de la gestió del personal per dur-la a terme.
Clarament, en aquest tema entren molts agents per parlar-ne.
Per descomptat.
Ja, una vegada davant, ja vaig dir davant teu, Ignasi, que exigeix una posició dialogant de totes les parts.
Evidentment.
I una posició, en la meva opinió, no ideològica de sortida, sinó una posició realment que vulgui construir.
Has vist que la posició que jo plantejo en aquest sentit no és ideològicament... No és d'un posicionament ideològic, eh? Sí. I crec que efectivament ha de ser un posicionament dialogant amb totes les parts. No tinc el més mínim dubte. I quan parlo de totes les parts, parlo dels bisbats, parlo dels docents... I inclús, depèn de com s'enfoqui i de l'abast que tingui, també de les meses de personal docent del Departament d'Educació.
Bueno, aquest debat és un debat, jo crec que de certa transcendència, que ultrapassa els límits de l'ensenyament, diguem-ne, que és fins a quin punt la neutralitat implica la desaparició de l'àmbit religiós en el públic o la neutralitat implica que totes les religions es puguin expressar. El debat no és complicat, tenint en compte, a més a més, que nosaltres partim d'una tradició, ara no em refereixo a la fe, sinó a la cultura,
sí.
Una tradició que és la cristiana, que és la que, de fet, ha donat lloc a la civilització occidental no creient, per dir-ho així. No?
Sí, sí. És evident que això requereix una posició dialogant de tothom i que no contribuirà valor al fet del que representa el catolicisme i el cristianisme en el sistema educatiu. Sí, sí. Només faltaria. Però penso que això pot tenir cabuda perfectament
en una altra modalitat concreta.
Que planteja el Departament d'Educació.
Perfecte. Ignasi, no et volem entretenir més. T'agraïm moltíssim la presència al programa. Que sàpigues que la nostra idea és convertir també el programa en un punt de referent. Si algun dia teniu interès en poder expressar coses, doncs venir a parlar-ne i dialogar, us ho agrairem molt. I en tot cas, per avui, moltíssimes gràcies de debò per l'esforç i per la preocupació que has mostrat pel nostre sistema educatiu, que tots estimem. Moltes gràcies, Ignasi.
Penso que ha estat una entrevista molt ben plantejada. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ignasi.
Expressar les nostres opinions sobre el sistema educatiu.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ignasi. Us recordem l'Ignasi García Plata, director general de professorat i personal del Centre Públic del Departament d'Educació de Catalunya. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa d'avui. No sé si coneixeu aquella anècdota del famós romà Lúcul, que, diguéssim, cada dia organitzava un sopar fastuós pels seus convidats, i va dir un dia que no tenia convidats i el cuiner li va fer un sopar normalet. I doncs Lúcul es va enfadar i va dir no, que més, que és un sopar normalet. Diu, home, és que avui no tens convidats. Diu, no, perdona, avui Lúcul menja a casa de Lúcul. Doncs avui hem volgut fer el mateix a l'hora del pati, perquè tot el conjunt de fans del Raül se'm queixen, amb raó, de que no li donem prou canxa, de que no té el protagonisme que es mereix, i avui hem decidit convidar com a recomanador en el nostre tertulià de guàrdia, el Raül. Bona nit, Raül.
Bona nit, i t'agraeixo que no hagi estat improvisat, que hagi estat un tema preparat des de fa mesos, i t'agraeixo molt.
Però sí que hi ha una cosa que ens sembla interessant i de resultes de la conversa que hem tingut amb l'Ignasi García Plata, diguéssim, que és la qüestió del perfil d'un professor. O sigui, nosaltres, els nostres oients ho saben, som directors d'escola i ens hem d'enfrontar sovint a l'hora de decidir a qui contractes. No? I en el teu cas, a més, ho has hagut de fer últimament, perquè l'escola ha estat en un moment de creixement, com molt sovint. Quin és el criteri? Què és el que busques en un professor?
Jo, busco tres característiques. La primera, que no és banal, i d'alguna manera ha dit el García Plata, l'Ignasi García Plata, és que sàpiga de la matèria. És important que sàpiga la matèria, però és important que pugui transmetre aquesta matèria amb passió. Perquè si no transmet amb passió, difícilment pot ser un bon educador. Això inclou que sigui un bon comunicador, però hi ha comunicadors de molts tipus. No tots hem de ser TED Talks, no? Que siguin capaços de fer exposicions.
No, estic pensant, per exemple, en un professor concret de matemàtiques, no? Que és un savi, sap moltes matemàtiques, no és un gran comunicador, diguem-ne, perquè més aviat té un tarannà així com solipsista, però en canvi, sent una passió per les matemàtiques, que les transmet d'una manera brutal, no?
I és important que els alumnes, en la meva opinió, a l'escola, com a director, has d'intentar que hi hagi professors de diferents tipus, no només d'un tipus, de professors bons comunicadors i molts extrovertits, professors més introvertits, més intel·lectuals, perquè això compensa i també les dues coses eduquen. I també algun geni. Tu i jo hem parlat alguna vegada que a l'escola va bé tenir algun geni.
No tots, algun.
Sí, perquè si no es fa ingestionable.
I aquests dos aspectes que subratlles, també el de la Generalitat està inclòs, té molt a veure amb l'àmbit acadèmic. Però després hi ha tota una branca a l'ensenyament que cada cop està tenint un protagonisme més gran, que és el de la tutoria, que és el de l'acompanyament personal. Quin aquí, perfil busques, tu?
I aquí, parlant amb l'Ignasi García Plata, jo ho pensava, és a dir, tots estem d'acord que un professor que no és una feina qualsevol. I jo he mencionat abans la paraula vocació. És una feina vocacional, clarament vocacional. I la vocació pot definir-se com que tu vas cada dia a treballar sabent que pots canviar per bé o per malament la vida dels teus alumnes. Jo moltes vegades pregunto, quan entrevisto un futur professor, li pregunto, quin professor t'ha canviat la vida? Perquè jo sé quin és el referent que té ahir com bon professor. I és molt interessant la resposta i els perquès d'aquesta resposta. I em preocupa molt quan em diuen no tinc cap referent, no tinc cap professor que m'hagi canviat la vida.
Jo cadascú té el seu estil. A mi aquesta pregunta m'agrada fer-la d'una manera una mica diferent, que és dir, i tu d'on surts? I normalment la gent, amb molta velocitat, els que tenen un referent, em diuen, no, és que jo vaig estudiar amb aquell professor, a l'institut del meu poble hi havia algú. S'entén bé a què em referim. No?
El problema de definir la vocació educativa o de mesurar-la, com parlava des del departament, dius... Clar, com es mesura això? Perquè hi ha un punt d'intuïció. Tu, com a director, el director busca els seus professors que d'alguna manera pugui fer un equip més ric, però aquest equip forma part de la teva personalitat com a director. I això, perquè no és mesurable. Aquesta carrera professional no veig... De fet, penso...
És una arma de doble tall, en aquest sentit.
Penso que quan ho intentes mesurar, tu pots carregar. Perquè tu, jo sé que alguna persona ho vas dir una vegada, no? Quan... remuneres econòmicament aquells professors que es queden a l'hora del pati a parlar amb els alumnes, provocaràs que mals professors que tinguin males converses amb els seus alumnes.
Perquè el que busquin sigui el guany i no la resposta a la vocació. Hi ha una part del nostre ofici que és gratuït i que ha de continuar sent gratuït.
Clar, i aquest equilibri, estan d'acord, que ha de ser una professió, diguem-ne, ha d'haver una carrera professional, no pot ser que un professor entri als 24 anys a treballar i surti a 65 sense haver desenvolupat la seva feina, com totes les feines, o la seva carrera professional, però és molt perillós i molt difícil, jo encara no he solucionat, com s'ha de, diguem-ne, establir aquest desenvolupament. Perquè hi ha una part de la carrera professional que és que els teus alumnes es reconeixen com un gran mestre. Acabes sent... Hi ha escoles que hi ha professors de referència, totes les escoles. I això forma part de la carrera professional. I d'alguna manera hem de buscar de quina manera també es retribueix això. És a dir, de quina manera... més que retribueix, es reconeix.
Es reconeix, sí, perquè hi ha, diguéssim, allò que diuen, no? el sou econòmic, però també el sou personal, diguéssim. Nosaltres ens alegrem de cobrar a final de mes, està clar, però nosaltres no fem la nostra feina per el sou, diguéssim, és impagable en aquest sentit. No?
Perquè ens estimem això que fem i volem canviar la vida dels nostres alumnes, volem incidir en aquesta vida, de la vida dels nostres alumnes d'una manera positiva. I fem la nostra tasca per aquest motiu. I en el cas de ser director, busques professors que això ho tinguin arrelat al seu cor d'una manera el més fort possible.
Com poden veure els nostres oients, quan el Raül deixes parlar, és bastant resultant. Arribem al final del nostre programa. Ja, avui sí, posant-me intens, però amb un bon recorregut, al meu entendre. Ens acomiadem una setmana més. Us esperem dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. L'Hora del Pati avui l'han fet possible el Jordi Carretero i el Toni Huguet al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sala a la producció, i a la direcció de la presentació, com sempre, el Raül Adames i el Jordi Cabanes. Molt bona nit.
Ràdio Estel.